De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
6 minuts ara mateix que passen de les 4 de la tarda. A la taula avui hem col·locat uns estalvis perquè la nostra següent convidada del cacau de les 4 crema. Això, ens adverteix el seu nou llibre Cremo, d'Editorial Columna, la història d'una noia normal i corrent que un bon dia decideix deixar la universitat per aprendre l'ofici de cuinar. Un periple que la portarà a les escoles d'hostaleria més peculiars, restaurants insòlits, hotels i pastisseries de tot tipus i també condició. Cremo és també un compendi de receptes, de memòries i reflexions gastronòmiques de la cuinera més revolucionària dels últims anys, que no perd mai l'humor, tampoc la benzina, i que tenim la sort i el plaer de poder-la saludar avui a Fabricació Pròpia. Maria Nicolau.
Ho estic aquí flipant amb els Motley Crue. Com m'has pogut posar aquesta banda sonora sensacional? Amb un els cors. Per favor.
Amb un els cors. Què et sembla?
Sensacional.
A veure, hem tingut una persona que et coneix una mica i ens ha vingut a dir, poseu-li aquesta cançó a la Maria, que li agradarà.
Doncs m'encanta, m'encanta.
M'ha agradat, aquesta entrada així.
M'ha agradat molt.
Què té aquesta música, no?, que et transmet... I et va bé a l'hora de cuinar o no?
Ostres, mira, és que jo cuino en silenci. Perquè
què dius?
Sí, m'hi fico molt amb la cosa, però en canvi, abans per posar-me-t'ho i després per celebrar l'èxit d'aquella cassola que m'ha quedat tan ben parida, em poso música com aquesta, perquè...
És com un escalfament, no,
home,
Maria?
Home, perquè et desperta les neurones, et desperta els nervis i les terminacions nervioses de tot el cos, no? I et desperta la pell i els sentits, i això és fabulós, anar per la vida despert.
No, tota la raó. Escolta, ja t'avanço que d'aquí uns minuts et demanarem que facis... No t'assustis, eh? En directe un truc que comparteixes en el llibre, Cremo.
El de la truita.
Si us plau.
Que sí?
Però és que, mira, tenim els utensilis, no? Si no m'equivoco, la peixera, però ja ho portarem al final, eh?
D'acord.
Al final, eh? Ens ho has d'ensenyar perquè això ens pot anar molt bé. Maria, fa justament un any, no sé si te'n recordaves tu, bueno, segur que te'n recordaves, que estaves signant llibres per Sant Jordi, presentaves el teu primer llibre, Cuina o Barbària, vas a llibre per any, Maria, això, estàs al cas? O sigui, ets una John Dere, no només cuinant, sinó...
No. Saps què passa? Que jo tinc la sensació que aquests dos llibres neixen una mica bessons. Havien d'arribar a l'hora, però jo no tinc tant de talent, o sigui, no dono per més jo a la vida. Llavors havia de fer-ne primer un i després l'altre. Són dos llibres de cuina, però així com el primer era un llibre escrit amb el nas ficat a dins de la cassola i amb els ritmes, les textures, les olors i les formes de fluir que té la ceba mentre se sofregeix, aquest altre és un llibre de cuina que en el mateix instant surt de la cassola i es col·loca dintre de la jaqueta de cuiner d'una noia de 16 anys. Llavors, és la mateixa cuina, però un llibre està escrit des de dins la cassola i l'altre està escrit des de dintre del cos d'un cuiner professional, que d'entrada no ho és, i que travessa aquesta vida professional i laboral com la de qualsevol altra persona d'aquest país. I tot d'un plegat es planta amb 41 anys, mira enrere i diu, què collons ha sigut aquest viatge?
Escolta'm una cosa, el títol, o sigui, que és molt indicatiu, aquest Cremo, és, Maria, una advertència que feu quan moveu els plats, no?, i les olles a la cuina. Que cremo, no?, per fer-vos circular. Però, clar, llegint el llibre, hem tingut la sensació que tu no només treus fums dins la cuina, sinó que és la teva actitud vital, no, Maria? Vull dir, perquè, com dius al llibre, si una cosa no vols a la vida és avorrir-te. És així o no?
Jo he sigut sempre així. O sigui, a mi la gent em diu, ostres, i no et fa por tant anar amunt i avall i aquests canvis de vida, no? Ara deixar, per exemple, la cuina professional, deixar els fogons, sí, encara que sigui per un temps, i dedicar-te, tirar-te de cap a fer llibres o a fer altres, o a escriure o el que sigui. Dic, a mi el que em fa por a la vida és que no hi hagi canvis. A mi em fa por a la vida posar el punt mort i adonar-me que m'han passat 40 anys sense sentir-me viva. I jo em sento viva quan m'enfronto a reptes diferents, quan em prenc l'aventura, i a mi els canvis no em fan por, em fa por la rutina.
Quin és el canvi més heavy, més radical que ha tingut Maria Nicolau a la seva vida?
Doncs jo diria que el canvi més radical que he tingut jo a la meva vida pot ser semblant al que han tingut una gran part de les dones de la meva generació, que és d'entrada ser mares. O sigui, tenir un fill és un canvi radical per la vida, per la vida personal, per la vida física, per la vida, per la teva capacitat mental. És un sotrac a tots els nivells, però alhora és una bomba atòmica a la vida professional. I això se n'ha de parlar. Se n'ha de parlar, perquè és un sotrac al·lucinant que has de permetre que et descol·loqui totes les peces de la teva organització,
sí,
i les torni a juntar de forma diferent, formant una persona i una vida i una rutina totalment nova, que no té la mateixa pinta per res a com era abans, i que serà igual de sensacional si et permets aquesta flexibilitat i si el món entén que és necessari.
Que és necessari, exacte, no? Si que, no, que ens hem d'adaptar, no, Maria?
Si no, aquí, això és una trinxada total i absoluta.
Per què et serveix a tu la cuina, Maria?
A mi la cuina m'ha donat tot el que sóc. Perquè d'entrada m'ha donat... jo la cuina la vaig escollir. I, per tant, la cuina d'entrada ha sigut adonar-me que visc en un racó de món privilegiat, en què puc escollir què seré quan sigui gran.
Yeah.
Hi ha altres llocs del món en què això no passa. La segona cosa que m'ha donat ha sigut autonomia i llibertat econòmica. És a dir, a mi treballar no em fa por. Per tant, si tu aconsegueixes aprendre un ofici que està relacionat amb donar menjar a la gent, com que arreu del món, allà on te vagis a l'univers, on hi hagi persones, hi ha la necessitat de menjar, i tot arreu té restaurants, des del Japó fins al Canadà, fins al sud-est asiàtic, fins a l'altra punta al mig de la selva de l'Amazones, tothom menja, i arreu on vagis hi ha un xiringuito, mal sigui per fer lloms amb formatge... Jo sabia que si em feia competent a nivell de professional, que si em convertia en una obrera més o menys solvent, a la vida no podia anar-me malament. I en aquest sentit, ser cuinera m'ha donat llibertat i autonomia que no hagués pogut tenir si no em sentís capaç d'exercir aquest ofici amb solvència. I en acabat, doncs, m'ha donat, ja a nivell ficar el cap a dintre la cassola, m'ha donat... Ostres, moments de plaer, moments durs, moments de feina física i de patiment, moments d'alegria i de goig i de compartir a nivells estratosfèrics amb tota una pila de gent al voltant d'una paella i d'una cassola d'arròs, o moments d'aquells que et donen la cuina, de fer-t'ho tu per tu, d'aquella tasseta de caldo, de que estàs potxo, que no et trobes gaire bé, i allò reconforta. La cuina ho és tot.
Deixa'm preguntar-te, es cuina millor sola o acompanyada?
Ostres, mira, et diré que depèn del moment, però a mi, personalment, jo prefereixo cuinar sola. Sí, perquè sóc una mica senyorita Pepis. A mi m'agraden les coses d'aquesta manera, i si les haig de firmar jo, llavors vull que surtin d'aquella manera. Si les hem de firmar tots dos, llavors que quedi clara que l'autoria és compartida. Saps què vull dir? Si ho he de firmar jo, si queda malament serà responsabilitat meva, però si queda bé també serà responsabilitat meva. Llavors... Això sí que sóc una mica senyora del meu regne, però sóc una mica perquè crec que sóc una mica tieta i senyora com abans. Saps, quan la iaia estava a la cuina...
Sí, home.
La frase de la iaia era, passa a jeure, no molestis,
sí,
ara no que estic enfeinada, tira, no toquis, deixa estar. A la cuina, quan hi ha una senyora que està cuinant, la resta molesten. Llavors, tots cap al menjador, i quan estigui fet, estarà. Ni tan sols vull que em pregunteu què hi ha per dinar. Quan estigui, estarà. Doncs jo sóc una mica així. Sóc una mica lloca.
No, però mira, cadascú, escolta... Qui és allò, Maria, també, que potser no es veu del món de l'hostaleria, no? Saps allò que és invisible?
Buah, no es veu tot. És que per això t'he fet aquest llibre.
Perfecte.
És que no es veu res. És que, t'imagina't... Tu com a client, de tot el que passa a darrere del taló, a darrere d'aquelles cortines,
sí,
a tu t'arriba una persona molt amable, que és un cambrer, que et deixa un plat a la taula i reps aquell plat. Però darrere d'aquell plat hi ha unes condicions laborals, hi ha unes dinàmiques relacionals entre la gent que treballa a la cuina, hi ha unes situacions de foc, de velocitat, d'intensitat, de coses que punxen, de coses que cremen, de coses que tallen, hi ha sorolls de campanes extractores, run-run tot el dia, hi ha unes jornades laborals que poden ser més llargues o més curtes, hi ha unes aspiracions, hi ha somnis, hi ha necessitats de pagar hipoteques, hi ha moltes històries i moltes vides a dintre d'una habitació que es mouen i xoquen i col·lisionen en aquell precís instant en què tu passes per aquella porta a l'altre cantó del mur i demanes unes mandonguilles amb calamarsets.
Oh, bones.
I en aquelles mandonguilles amb calamarsets hi ha les històries i les vides de totes aquestes persones que per casualitats del destí o designis divins s'han trobat en aquell instant del temps treballant plegades perquè tu tinguis aquell plat a taula. Això és un univers que així com fa 30 anys que parlem del que passa dins dels plats i de gastronomia i de restaurants, ens falten ara 30 anys de parlar de d'escórrer aquestes cortines, moure-les, arreplegar-les i veure què passa a l'altra banda.
No?
Perquè el que hi ha pot ser d'entrada pensar que és molt terrible o el que sigui, però també hi ha grans històries que mereixen ser explicades, compartides i celebrades.
Maria, el llibre, hi parles també de la Font d'Europa de Granollers, no? Del teu pas per la cuina de grans hotels, de tantes altres experiències que expliques sense embuts i amb el teu to característic, amb aquest sentit de l'humor, molt Maria Nicolau, però a la cuina no són tot flors i violes. Whatever, whenever, no? Era el lema de l'oportunitat, no, Maria, laboral, per entrar a treballar a l'Hotel Vela de Barcelona. Tu en aquell moment tenies una feina estable al teu poble natal, en un resort termal de luxe, on la gent venia, doncs, a fer no? retirs, recés espirituals. Tu tenies, podríem dir, Maria, una vida còmoda, tranquil·la, però, canvi, decideixes llançar-te a una tentadora oferta de feina cap a...
I que no comptava tenir, perquè hi havia més de 3.000 inscrits, la gent feia cua pels carrers, estava en plena crisi del 2008-2009, que és quan va esclatar la bombolla immobiliària, allò va fer un pet com una gla, i vaig pensar, mira, faig clic, envio el currículum, com serà que em tocarà a mi?
I Déu dirà, no?
Deu dir, home, alabat sigui Déu. És que no hi vaig pensar-hi més.
I què va passar cap a dins?
Bueno, va passar que tot d'un plegat, pues, un altre cop, deixo tot i salta de cap allà a treballar. I, bueno, jo crec que aquest és un dels capítols centrals del llibre.
Escolta, davant la vida, has fet més les decisions de la Maria Nicolau més amb el ventre que no pas amb el cap?
Totalment, i tinc plena intenció de seguir-ho fent. No considero que això sigui una lliçó a aprendre, al contrari. O sigui, tard o d'hora, jo soc molt conscient de que em moriré i de que no puc preveure, no puc saber a dia d'avui com de llarg serà el meu viatge. Però el que sí que sé és que, independentment del que pugui passar, aquest viatge és meu i només jo sóc asseguda a primera fila d'aquesta vagoneta que viatja per una muntanya russa. Jo no vull seure'm al final i veure-les venir. No vull jugar prudent. Sé que sóc responsable, per exemple, que a la meva filla i a la meva gossa no els hi falti mai de res. De les meves responsabilitats en sóc molt conscient i considero que mentre aquestes estiguin cobertes, jo em dec a mi mateixa, tinc el deure a mi mateixa de donar-me la vida amb capacitat encara de seguir sorprendre'm, amb capacitat de seguir somiant i amb capacitat de poder seguir vivint a l'aventura, perquè si no, no seré feliç.
Quan neix aquesta Maria Nicolau, comunicadora?
Tu saps que, et dic la veritat, jo tenia entre els 0 i els 2 anys vaig anar a una escola de monges, que hi havia la Sor Margarita, que era un angelet caigut del cel, allà a la Garriga, rebre uns col·les de monges que havíem anat tots quan érem petits.
Sí.
Pues, la senyora Sor Margarita, una pobra dona que ja es va morir ja fa temps per això, un dia em va fer venir la televisió espanyola que em gravessin, em fessin en vídeo.
Tu petita, o sigui, quina edat tenies?
Perquè explicava molts bons cuentos. Un any i mig devia tenir.
Què dius?
I explicava contes, amb un any i mig o 2 anys, explicava contes a la guarderia i un dia van fer venir la televisió perquè em gravessin, perquè esta niña tiene mucho salero, mucha salsa y mucha gracia y muy pispireta contando cuentos. Doncs mira, de xarlatana fins ara.
Fixa't. Mira, fixa't. I aquí ja, tu ja veies, no?, que està en Maria Nicolau.
Saps què passa? Que és que m'agrada. O sigui, a vegades la gent em veu per la televisió, em senten per la ràdio i diuen, bueno, aquesta tarada on va amb aquesta velocitat de teleñeco que porta pels llocs. És que jo sóc així. A vegades hi ha comentaris, no?, a les xarxes de, oi, aquesta noia, digueu-li que deixi de fer el pallasso. Dic, benvinguda al meu món. Sempre he sigut així. I és això una mica potser relacionat amb això que em preguntaves, no? Jo em nego a tenir una vida gris, a no adonar-me que cada instant que passa i que visc és l'últim que viuré. És a dir, aquest moment que estem vivint tu i jo ara no es repetirà mai més.
No, totalment.
Doncs em nego a donar-lo per suposat i a pensar que això és una cosa habitual, quotidiana, i ja està. O sigui, fa 10 anys em preguntes... escolta, et faran una entrevista perquè parlis del teu segon llibre. O sigui, dos llibres, tia.
Clar.
I hagués dit, estàs torrat, on te vas?
No passarà, això.
Mira, jo soc cuinera, no passarà. I avui soc aquí i estic al·lucinant.
Deixa'm al·lucinar també, perquè hi ha una història, Cremo, que ens explica, si no m'equivoco, que ets de les poques cuineres que has tingut audiència pel papa, amb el papa, no? Com va anar això, Maria?
És que encara no m'ho explico. És que és... Mira, per casualitats de la vida, a veure, bueno, casualitats, no? Unes circumstàncies que crec que molta part de la gent que ens escolta s'hi pot sentir identificada. Una cosa és el que tu voldries, i l'altra cosa és el que la logística del dia a dia et permet. És a dir, jo un dia dic, vull ser cuinera, i per tant dic, vull anar a l'escola d'hostaleria. Però a casa hi ha els recursos econòmics que hi ha. Per tant, les escoles d'hostaleria que t'agradaria anar, que són les més prestigioses i que potser són privades i són cares, les has de ratllar de la llista. La segona cosa és que quan tu prens aquesta decisió, potser tens 16, 17 o 18 anys, i potser no tens carnet de cotxe, i potser no ets autònom, i depens o bé que la teva família pugui combinar-s'ho per portar-te i anar-te a buscar...
Fent mil i una.
O això, o ja has de poder anar en transport públic amb 16, 17, 18 anys. Per tant, això fa desaparèixer un altre feix de noms de la llista i et queden les opcions que et queden. I a mi em va quedar una escola que ningú coneixia i que jo no n'havia sentit parlar mai i que va resultar que era una escola religiosa. I vaig entrar-hi i em vaig trobar amb la possibilitat de participar en un congrés, a l'Incontro Romano, i presentar una ponència combinant el tema d'aquell any, que era la pau al món, amb la cuina. I vaig dir, tate. I m'hi vaig tirar de cap i vaig preparar una ponència per un congrés. Vaig passar a l'eliminatòria a Barcelona, vaig passar a l'eliminatòria a Catalunya, vaig passar a l'eliminatòria a Torre Ciudad, em vaig convertir en la representant nacional. I és que no vull fer spoilers, però això va acabar amb una Setmana Santa al·lucinant a Roma, a primera fila. Va ser una experiència...
Vas viure una Setmana Santa única, no?
Una experiència que jo crec que no només que sé que no es paga amb diners, sinó que és que a mi, ja et dic, o sigui, quina aventura que et rebi el papa Joan Pau II i està
quina edat tenies,
a mig metre.
Maria,
jo tenia 20 anys.
20 anys?
Jo tenia 20 anys. I dir, no pot ser que jo estigui aquí. Sí, una sensació que no me l'emporto amb mi per sempre.
Saps que ens han passat el temps volant?
No pot ser.
Si ho dic en sèrio. Però espera't.
Sí, fa dos minuts que
has entrat.
Que m'has donat uns colacaus aquí, uns cacaulats boníssims.
Estem parlant amb la Maria Nicolau, que ens presenta el llibre Cremo, que per cert, jo no sé com... Sant Jordi, sí que... Maria, com deu estar la teva agenda? No, o sigui, no vull ni arribar a
imaginar. És que no l'he mirada. No, perquè m'agafa com angoixa. Llavors, no, jo aquell dia vaig a gaudir i a disfrutar i no vull saber-ho.
Tu deixa't portar i flueix, perquè si no... com dèiem, el llibre de la Maria, hi trobem receptes, per exemple, cap de tataqui de tonyina, i aprenem a tallar verdures, com fer formatge, brioixos, el pastís de xocolata de Cal Ferrer, o la tècnica de girar una truita grossa quan es té artritis, artrosi o dolor al braç i l'espatlla, que això va molt bé, Maria, que ens ho expliquis.
Saps què passa? Que és que a vegades els xefs o els cuiners expliquem receptes, donem quatre indicacions, quatre quantitats i ja espavila't.
Sí.
I penso que hem de tenir en compte la realitat de les persones que cuinen a casa
ara,
i què els hi passa.
Ara.
I que fa falta trobar noves maneres d'explicar la cuina i acostar-se més a la persona, de veritat.
Fixa't, mira, recuperem el moment en què ho expliques, crec, ja veuràs, i després et ho demanem.
La truita és una bona menja, des del dilluns fins al diumenge. Sola resulta molt plaent i encara més amb farciment. Truita amb patates, amb mongetes, amb espinacs, també amb gambetes, amb botifarra, amb ceba, amb alls. Ben pocs hi fan escarafalls.
Val, d'acord, tenim a Maria Nicolau aquí a l'estudi de Ràdio Cel. Maria, a veure...
Covabunga. Mira, normalment tenim ja la truita de patates aquí, no?
D'acord.
La primera meitat ja està feta.
Sí.
Ja està mig quallada i és el moment de girar-la, de tombar-la. Normalment fem servir la dreta si som dretans. Doncs en aquell moment la dreta marxa... Apaguem el foc per no tenir cap mena de pressió i per anar tranquils, i l'agafem amb l'esquerra, el mànec de la paella. Ben a prop, o sigui, no per la punta, ben a prop d'allà on hi ha el pes. Amb la dreta agafo un plat i tapo. Normalment, què faríem? Així.
I vull que hauria tot. Ai, ai, ai. Sí.
No sempre passa, però una vegada de cada 10 la truita
cap
va
al terra.
No farem això. No farem cap gir de canell, no farem cap gir d'articulació. El que farem serà això... I encara més amb
farciment. Calla. El posarem a l'ombro.
I no pesa, perquè està alineat amb el centre de gravetat del cos, està a l'espatlla, no crema de cap manera.
Que bona.
I llavors què faig?
Clar. Per a la Maria, doncs... Ah, o sigui, tenim la... I ja està, ja ho tens clar.
I ara faig així...
I ja t'ho poses, clar, que en Ferran... O sigui, estic, em ja diu, està. Explica-ho per ràdio, Maria. Clar, la cosa ràpida seria posar-te-la...
No, fixa't que l'únic gest que he de fer és un gest que no força cap articulació i que no em fa girar-la i que no depèn de la meva estabilitat de la mà per no trontollar.
Ni
no
del
depèn,
braç. Però llavors,
no de
Maria, és posar-nos la paella, diguéssim, aquí a l'esquena...
Així és com ho faig jo a casa.
O sigui, aquí a l'esquena, diguéssim,
sí.
No?
És com faries, o sigui... Si portar
el dors
de la mà, l'únic que faig és plegar el braç.
Exacte, plegues aquest braç...
El plego i
ja
em queda la truita aquí a l'espatlla.
I tens el dorsal que te la poses
no
a l'esquena.
I no pesa, i mira, puc ballar. Oita,
pots fer de tot.
Puc fer de tot, perquè no ets de fer, fixa't, aquí giro tots els canells, o sigui, a més estic...
Clar, la Maria ara està girant, no?
Girant,
I fas com molts moviments del balcó.
I estic lluny de manera que pesa més.
No, queda claríssim.
Ja està, ja ho hem vist.
Escolta, això em sembla fantàstic. Però
més que,
més
aquesta
tardat...
tècnica concreta, a mi el que m'interessa és convidar els cuiners i convidar la gent a dir, a explicar les coses tenint més en compte la corporalitat i la humanitat de les persones reals que llegeixen els llibres de cuina.
Això està molt bé, Maria. Mira, nosaltres hem fet el que hem pogut, Maria, amb aquesta entrevista, però aquí cap dels experts és cuiner, això t'ho haig de dir. Només ens agrada molt menjar, això sí que ho tenim, que jalem bastant, però en Pau Gascó, que el coneixes...
Oh, en Pau!
I que va ser, diguéssim, el pardalet que ens ha dit, diguéssim, que t'agrada aquest tipus de música, això també ho hem de dir, que a més de ser un gran cuiner, és col·laborador del programa, tu ja ho saps, et vol dirigir una pregunta de qualitat, de cuiner a cuinera. Perquè, què et sembla? Perquè te'n vagis amb un bon sabor de boca de la fabricació pròpia. Què, l'escoltem?
Home, clar.
Maria, escolta'm, et compadeixo, eh? Tens tot el meu suport per tindre que aguantar. No, són un amic maquíssim. La Mercè, la Vanessa, en Ferran, la Paula, la Marta... I de veritat, estima mals perquè són molt guais. Però pregunta. La sal. Com s'aprèn a posar bé la sal al menjar? Per mi és el més difícil. Explica'ns-ho, sisplau, Maria. Gràcies, guapa.
A veure, Maria Nicolau.
Tinc la resposta.
Sí?
Mira, aquesta pregunta me la va fer fa 2 mesos una altra noia que em va dir, mira, segueixo... jo tinc un problema amb la truita de carbassó. I és que no li enganxo mai el punt de sal. A vegades em queda salada, a vegades em queda sosa. Vaig dir, molt bé. Però tu, abans de posar-hi la sal, tastes l'ou? No. I abans de posar-hi el primer pessic de sal, tastes l'ou per veure com de salada està abans d'acabar-la de quallar? No. Dic, doncs, si no la tastes tu, què he de saber jo com de salada està la teva truita i quina sal hi has de posar? A veure, jo endevina i boles màgiques no en tinc.
Clar.
Llavors, el que hem de fer a l'hora de posar sal a les coses és tastar-les abans i tastar-les després. Oh, Maria, és que és ou cru! Perdona, no ens hem menjat mai un estic tàrtar? No hem sucat mai un tros de pa al rovell de l'ou cru? D'un ou ferrat? Tasteu les coses. No heu posat mai el dit a dintre de l'emulsió que feu quan feu un pa de pessic que abans d'entrar al forn? No heu llepat mai l'espàtula abans de posar-la a rentar? Que sí? Allò també és ou cru. No passa res, tenim un sistema immunitari i una flora bacteriana i un estómac sensacionals que no passa res. Tasteu les coses i llavors sabreu des de quin punt de partida heu de salar o no salar. Perquè és que si no sabem d'on venim, no podem saber quina quantitat de sal fa falta. I després hi ha l'altra. A mi em pot agradar les coses més o menys salades. I a tu pots tenir un llindar de salat molt més alt o molt més baix que el meu. No soc, o sigui, els cuiners no podem ser prescriptors d'aquestes coses de forma genèrica. Us heu de conèixer vosaltres i la vostra truita, vosaltres i la vostra sal.
Maria Nicolau, si no es pot respondre millor, que vols que et digui? Pues moltes gràcies.
A vosaltres, per convidar-me.
Gràcies, Maria, per haver estat amb nosaltres, cuinera i autora d'aquest cremo. Gràcies per jugar, sobretot, aquí a la fabricació, per mostrar-nos també les teves dots amb aquest truc de la paella, quan tenim problemes, com tu bé deies. I per cert, abans d'acabar, al llibre també parles de com et vas emocionar amb el gol de l'Eto, a final de Champions del 2006. No sé si estàs nerviosa per demà, per aquest PSG-Barça de quarts.
Jo demà tinc el meu propi PSG-Barça de quarts. Demà tinc presentació de cremo a Madrid, a la capital del regne.
Maria!
I demà és un dia important per mi, que sóc una xavaleta de províncies i vull dir, demà és un dia que tinc ganes que vingui i que per mi és tota una fita.
Doncs que vagi molt bé, perquè segur que anirà bé. Maria Nicolau, un plaer, de debò t'ho dic. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I aquí a Fabricació hem passat al punt de 4:45 de la tarda. Després de conversar amb la Maria Nicolau, marxem, tirem cap a publicitat. I a la tornada ens espera el Fabricació Música amb la música d'Elefantes.
Ràdio Estel.